Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Quatre hores abans que se celebri la concentració de la Diada, avui ens preguntem què pot condicionar, en aquest cas, l'èxit de la V-baixa, si pot condicionar d'alguna manera el govern central, i què pot passar si es manté inamovible i prohibeix la consulta del 9 de novembre. Quins passos pot fer Artur Mas? Quines conseqüències tindria, per exemple, la desobediència civil que va demanar ahir el mateix Oriol Junqueras? Es pot, per exemple, hi ha veus que apunten una suspensió de l'autonomia. Artur Mas, fins i tot per desobediència, faria desobediència, podria anar a la presó. L'única sortida legal és la convocatòria d'unes eleccions plebiscitàries. Quina força tindrien a nivell internacional? Bé, per abordar totes aquestes qüestions, des d'un punt de vista, en fi, des de diferents punts de vista, per començar des del punt de vista jurídic, avui ens acompanyen a l'estudi en Joan Botella, que és degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Botella, bona tarda.
Molt bona tarda.
A l'Antoni Rovira, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Madrid. Senyor Rovira, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal? Encantat novament d'escoltar-lo. En David, bon dia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona. Professor, bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
I el Josep Maria Reniu, que és doctor en Ciències Polítiques i membre del Consell Assessor per la Transició Nacional. Senyor Reniu, bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvinguts els tres. Bé, comencem amb el senyor Rovira, amb vostè. Com a catedràtic de Dret Constitucional, realment no hi ha marge legal dins la Constitució per fer la consulta?
Bueno, dins de la Constitució, sí, hi ha molts marges legals. L'únic que es tenen que acordar, es necessita tindre un acord per portar-los a terme, però un marge legal es va intentar demanant que es delegués la competència per fer referèndum. Es podria reformar també la llei pròpia de referèndum, es podria reformar la Constitució, es podria no impugnar el decret de convocatòria de la consulta. Hi ha molts procediments que la Constitució permet que es pugui fer una consulta a Catalunya, que és una forma de participació política reconeguda a molts ordenaments jurídics.
Aleshores, si es pot fer, deixi'm preguntar-li per què no es fa o no es pot fer. És a dir, si vostè diu que dins el marc de la Constitució es pot fer, per què no es tira endavant aquest tipus de, en fi, de solucions que vostè proposa?
Bueno, les raons són polítiques. Les raons són polítiques, perquè es creu que no és convenient. Alguns exposen que el referèndum ante una pregunta determinada té que tindre un abast més general, té que tindre un abast de l'Estat, no? Però les raons són polítiques, les raons no són jurídiques. Jurídicament es pot fer.
Ara anirem entrant sobre diferents qüestions. Deixi'm preguntar-li al David, bon dia. Vostè, que és expert en relacions internacionals, si el Tribunal Constitucional prohibeix la consulta i es treuen igualment les urnes al carrer, quina legitimitat tindria aquest procés més enllà de les nostres fronteres?
Crec que aquí hauríem de... Comparteixo el que diu el doctor Rovira, eh? Sí, hem de separar el que és legalitat i legitimitat. La legitimitat del dret a decidir està tota. És a dir, tot el poble té aquest dret a decidir. L'altre aspecte és buscar la legalitat. I en aquest cas el que hauríem de fer és fomentar el diàleg i la negociació, i és el que no s'ha fet fins ara. És a dir, sí que hi ha les vies per buscar una sortida legal per fer la consulta. Per tant, aquí crec que no s'hauria de fer la consulta sense aquesta sortida legal. Si es fa i després s'impugna, no hi ha cap via de recurs. Sobretot, i com tenim molt programa i molts temes a parlar, hem de parlar també del dret a decidir, que s'està parlant molt del dret a decidir, hauríem de definir també què és el dret a decidir, perquè fins ara és un eslògan polític, i jo crec que li tindríem que donar un contingut jurídic, que encara no s'ha donat aquest contingut jurídic. És a dir, qui és el titular del dret a decidir? S'ha de definir qui és l'obligat en aquest dret a decidir, qui té l'obligació de garantir el dret a decidir, quines conseqüències jurídiques o quins efectes tindria el dret a decidir i quins mecanismes s'haurien d'activar en el cas de que es negués el dret a decidir. I això és el que s'està parlant, i crec que el dret a decidir és molt més ampli que només la independència, i crec que és aquest el punt el que hem de discutir. Però sobretot aquí el que fa falta és diàleg i negociació, perquè la sortida legal, com l'ha dit el doctor Rovira, està plenament garantida en la Constitució o amb lleis que s'elaborin en aquest aspecte.
Doctor Reniu, estem allà on estava previst?
Doncs bé, en aquell ventall d'opcions que s'oferien en el primer dels informes del Consell Assessor, es dibuixava precisament les vies que es podien utilitzar. Les dues primeres, o dues, eren de caire estatal. Ja vam veure el 8 d'abril que vaja, que es deia que no a la transferència de la competència per convocar el referèndum. Les vies catalanes, doncs, estem a punt de concretar-la, ja ha passat el tràmit del Consell de Garanties Estatutàries, s'aprovarà en breu i, per tant, tindrem un dels instruments. Les següents vies que es podien contemplar eren, el cas de que no fos possible, doncs bé, eleccions amb caràcter plebiscitari i, per tant, completar amb aquest ventall de 5 opcions.
Vostè està d'acord amb la desobediència civil?
Jo estic d'acord...
És a dir, que s'han de treure les urnes sí o sí?
Jo estic d'acord en el fet de garantir que el poble de Catalunya pugui ser consultat a partir d'una normativa que és plenament legal, segons tenim apuntat pel Consell de Garanties Estatutàries, que compleix amb l'Estatut, que compleix amb la Constitució, i, per tant, no hi ha impediment legal. L'únic impediment és polític, i, per tant, la decisió també haurà de ser de caire polític.
Professor Botella, vostè està d'acord amb la desobediència civil? És a dir, posar les urnes, com va dir ahir Oriol Junqueras, passi el que passi?
En un procés electoral, la desobediència civil no és només anar a votar encara que no vulguin, però és una maquinària molt complexa. Requereix juntes electorals, requereix que hi hagi gent a les meses que abans hagin rebut una citació, requereix que algú sumi els vots, que algú els reagrupi a escala general, que els proclami, etcètera, etcètera, no? És a dir, no és viable plantejar la desobediència civil en relació a la prohibició de les eleccions. Es pot dir, de totes maneres, vindrem aquí a la seu de la RAC1 i deixarem una papereta en una urna. Però tot el procés electoral que hi ha després és una màquina complicadíssima, és inviable des d'una posició de desobediència civil.
Doncs entrem en matèria amb diferents qüestions. Per exemple, el professor un dia parlava que hem de definir què vol dir el dret a decidir. Doncs comencem per aquí.
O, bàsicament és que aquí ens sembla que s'està equiparant el dret a decidir a independència. Bueno, el que hem de fer és veure que ni en l'àmbit intern ni en l'àmbit internacional està definit el dret a decidir. És a dir, no podem buscar empara en aquesta consulta amb el dret internacional. Després parlarem el tema del Consell de Sessió de Transició Nacional, que sí que han fet algun informe que buscava empara en l'opció consultiva de Kosovo i així. Jo crec que no es pot buscar perquè no hi ha aquesta equiparació. El dret a decidir en l'àmbit internacional no està reconegut. En tot cas, podríem parlar del dret a la lliure determinació. Si parlem del dret a la lliure determinació, no és només independència, sinó que és un ventall d'opcions, és mantenir l'estatus quo, associar-te a un altre estat o crear un estat nou. I crec que s'estan barrejant conceptes. És a dir, jo aquí defenso el dret a decidir, però ben fet, amb temps, fent pedagogia del que és el dret a decidir, fent pedagogia del que la gent va votar. Crec que en aquests moments la gent que sortia a manifestar-se té molt clara la resposta, que pot ser possiblement sigui el sí-sí, però crec que el que hauríem de fer és preguntar. Se'n recorden de la pregunta? Se'n recorden de la doble pregunta? També com es va fer aquesta doble pregunta? És a dir, estem decidint no el futur d'un país, sinó el futur també de 7 milions de persones. I el que no pot ser és que sigui una persona que en una nit d'inspiració hagi decidit fer aquella pregunta. Crec que s'ha de ser més seriós en aquest aspecte. I el que s'ha de fer és començar a donar contingut jurídic en aquest dret a decidir, que quan estem parlant de democràcia representativa, el dret a decidir l'emmarcaríem en la democràcia participativa. És a dir, decidir el futur de Catalunya, però també decidir, per exemple, si al paral·lel es fan obres o no es fan obres, o quin tipus d'obres es fan al paral·lel, o decidir també si el Poble Nou, la Rambla del Poble Nou, es fa d'una determinada manera o d'una altra. Crec que això és el dret a decidir, però no només com a eslògan polític, sinó de caràcter jurídic, i veure qui és el titular d'aquest dret. És a dir, definim qui podrà votar. Encara no sap, no es té clar qui podrà votar i qui ha de garantir que es pugui votar.
Parlàvem de la llei de consultes. Deixem preguntar-li al doctor Rovira quin camí creu que utilitzarà el Tribunal Constitucional per impedir la consulta?
El que crec jo, hi ha diversos camins.
Bueno, el que creu vostè.
El que crec jo. Bueno, jo crec, i ho crec per les declaracions que s'han fet. No? Llavors, per les declaracions que s'han fet, el que es farà segurament és impugnar el decret de convocatòria de la consulta d'acord amb l'article 161.2 de la Constitució. No és un recurs, és una impugnació al Tribunal Constitucional. I això té una miqueta de relació amb el que es parlava abans, perquè es deia, bueno, desobediència i demés. El Tribunal Constitucional, quan rebi la impugnació, no té que fer absolutament res. Té que emitir una providència que el que farà és donar curs, que acordarà donat per produïda i plantejada la impugnació, i la suspensió del decret serà automàtica. És a dir, el Tribunal Constitucional no decidirà res. I, per tant, com no decideix res, no es pot desobeir res. No? Després hi haurà 5 mesos cinc mesos en què el tribunal té temps i, bueno, que té que decidir sobre la impugnació o sobre la suspensió del decret. Doncs aquest serà segurament una de les impugnacions que es faran. I l'altra pot ser que paral·lelament, pot ser que una miqueta més tard, no ho sé, però l'altre serà un recurs d'inconstitucionalitat a la llei de consultes, d'acord amb l'article 161. Aquest recurs hi ha una possibilitat que no s'ha dit i que crec que, bueno, que també té que estar una miqueta sobre la taula. Hi ha la possibilitat de que, en aquest cas, el govern no recorreixi la llei de consultes, ho podrà fer el defensor del poble, ho poden fer 50 diputats, ho poden fer 50 senadors, però que el govern no recorri aquesta llei i el que faci és intentar un acord de la comissió de relacions entre la Generalitat i el govern de l'Estat. Si s'arriba a un acord, llavors el plaç d'interposició del recurs serien 9 mesos. I hi haurien 9 mesos per parlar del contingut de la llei i intentar arribar a un acord sobre la mateixa que faci que no sigui necessari aquest recurs. Aquestes són les dues vies que crec que s'aplicaran.
I després dels nou mesos, el Tribunal Constitucional faria un dictamen de si la llei de consultes és correcta o no, o no, o vaig mal encaminat.
No. Hi ha la comissió bilateral, que està establerta al propi Estatut d'Autonomia de Catalunya, la comissió bilateral de la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat. Llavors, una de les possibilitats, quan hi ha una llei d'una comunitat autònoma que el govern de l'Estat, en aquest cas, o qualsevol, però el govern de l'Estat, considera que és inconstitucional perquè afecta o bé temes competencials o bé a qualsevol contingut de la Constitució, té dues possibilitats que li obre l'article el propi article 33 de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que és o bé recórrer tres mesos des de, o bé recórrer la llei de la comunitat autònoma o bé obtindre un acord de la comissió bilateral. Si s'arriba a un acord a la comissió bilateral, aquest acord es publica al Butlletí Oficial de l'Estat i es don coneixement d'aquest acord al Tribunal Constitucional. I el plaç de recurs s'amplia a 9 mesos. Amb aquests 9 mesos, aquesta comissió bilateral pot discutir els continguts de la llei per intentar arribar a un acord i que permeti, pues, lògicament, com és una llei de consultes, que pugui permetre la consulta. I això ho dic no com possibilitat, ho dic possibilitat legal. No, jo no sé si això es farà o no, però aquesta és una que no s'ha dit i que en principi jo crec que sí que també és factible. Ara bé, la consulta per al procediment anterior, el decret de consultes estarà suspès, i no solament el decret de consultes, sinó també indirectament estaran suspesos els articles de la llei de consultes que serveixin de base al decret de convocatòria.
Doctor Reniu, suposo que tot això un Consell Assessor per la Transició Nacional ho ha de saber, no? Que tot això passarà. És a dir, a vegades insisteixen els polítics de que l'important ara mateix és el votar, i quan els hi preguntes de plans B i altres mecanismes, no ho desvetllen ni uns ni altres, ni a Madrid ni aquí, perquè diuen que si no ensenyes les cartes. Però suposo que això, en fi, preguntat a un professor, ja t'ho explica, no? Ens ho acaba d'explicar ara el professor Rovira. Vull dir que és evident que... I a partir d'aquí la pregunta és... Què passarà? Perquè la llei de consultes s'aprova el dia 19, o sigui, si li dona validesa el dia 19, i a partir d'aquí és evident que quedarà suspesa. I aleshores què?
És evident. Haurem de veure com es produeix aquesta suspensió i entrem en un terreny... Això és com quan anem obrint aquells arbres, o ens mirem un arbre que va obrint les branques, i hi ha múltiples possibilitats en funció de quina sigui la trajectòria. Òbviament, quan els polítics li diuen a vostè que òbviament que són plans B, que no es poden desvetllar,
etcètera... Sí, etcètera, tot és un secret.
Bé, part de raó la tenen, òbviament. Una part de raó és dir, escolti'm, fins que no es vagin produint els aconteixements, no podem decidir quin dels dos camins, el de la dreta o el de l'esquerra, agafem. I l'altra banda també és que, òbviament, és una carta de negociació. Si ara, per exemple, com dèiem abans, nosaltres ja diguéssim, no, en el moment que es produeixi una impugnació, nosaltres acotarem el cap i ens en tornarem cap a casa, etcètera, etcètera, estàs perdent trumfos de la negociació. A fi de comptes, és una negociació, encara que no sigui com la que haguéssim esperat tots, de tu a tu, i oberta, i proactiva, com el cas escocès, però a fi de comptes és també un joc, teoria de jocs. Doncs, escolti'm, els dos bòlids van avançant a veure quin és el que aixeca primer el peu. Per tant, el govern compta, o ha de comptar, amb una previsió de quins seran els passos a realitzar. El president i la resta de líders han anat dient que ells tenen clar i tenen previst quins seran els aconteixements, però, òbviament, no, el que no faran, vaja, no esperaria que ho desvetllessin.
I podria ser que, pregunto,
Sí, Marta, endavant.
Podria ser que, tal com ha explicat el professor Rovira, se suspengui el que és la convocatòria del referèndum, però no es prohibeixi, no es presenti cap problema contra la llei de consultes? O sigui, podria passar això?
Sí,
aquest escenari
ser,
és factible?
Sí, de fet, jo crec que la llei de consultes, en la seva versió final, s'han afinat molt bé els aspectes que hi havia problemàtics abans. El problema és que aquest referèndum no hi cap en aquesta llei de consultes. Aquesta és la qüestió.
Però com?
A veure, perdoni. A veure.
És a dir, es pot aprovar aquesta llei, no impugnar-la, i impugnar, per la via que deia el professor Rovira, impugnar el decret de convocatòria de la consulta hipotètica del 9 de novembre. Per què? Perquè les coses no són l'etiqueta que els hi posem al damunt, les coses són el que són. I preguntar als ciutadans d'una societat, volen vostès tenir un estat independent? Això, a tot arreu del món, és un referèndum. I això no hi cap dins de la fórmula de les consultes previstes per la llei. Però la fórmula de la llei de consultes, en ella mateixa, jo crec que és inatacable, tal com està ara.
Però què farem? El 9 de novembre no hi haurà una consulta? El que hi ha convocat no és una consulta?
Es pot dir com es vulgui dir, però és un referèndum. En la pràctica internacional,
si fos un referèndum, s'acotaria bastant més el cos, el que es crida.
Preguntar-los als ciutadans d'un país si volen un estat independent, això aquí i a Guatemala és un referèndum.
No, però escolta'm, Joan, aviam, estem parlant d'una consulta...
No és una cosa de paraules, és substancial.
No, va més enllà dels nominalismes.
I les...
Clar, per tant, va més enllà dels nominalismes i, per tant, no és simplement allà on posi consulta, tatxar i posar referèndum, perquè és molt diferent tant en l'estructura organitzativa com en l'estructura del demos que seria cridat a manifestar-se, com els efectes que tindria això. Això no té cap efecte jurídic. I això cal repetir-ho. És un termòmetre, i si vols, i un terreny que coneixes perfectament, seria com dir, la mostra dels baròmetres del CEO, en comptes de 1.200, doncs cridem a 4 milions de ciutadans perquè expressin la seva opinió.
Si fos només això, podria fer això.
És que, perdona, tal com està plantejat, atès que no hi ha hagut voluntat política de transferir...
Bueno, és que no, tot això és una consulta que a dia d'avui no és vinculant.
Clar.
No, ni els referèndums ho són. El referèndum no és vinculant. Un referèndum és una decisió... El referèndum sobre l'OTAN, que es va fer fa 30 anys, no era vinculant.
Bueno, però va ser decisiva per continuar o no amb la...
Quan preguntes a la gent sobre una votació, una cosa tan decisiva com aquesta, no hi ha manera d'esquivar-ho. Si es convoca aquesta consulta, té lloc amb condicions de garantia democràtica i voten no sé quants milions de catalans en un cert sentit, això després és inatacable. No? És aquesta la qüestió. Aquesta la qüestió. Per això dic, diguem-ne, que la llei de consultes està pensada per consultes menys transcendentals.
Que no una consulta d'independència.
Que no una consulta d'independència.
Mm. Sí, és que em dóna l'efecte que això, que estem... S'ha jugat molt a barrejar conceptes, a barrejar el concepte de consulta, de referèndum, dret a decidir... També tu deies abans, de la pregunta és, vostè vol tenir un estat independent, no? Si anem a l'empara internacional, com deies, no es fan les preguntes així. Es vol dir quin model d'estat vol vostè i es donen opcions. Que aquí no s'ha donat aquesta opció. Aquí les dues preguntes condueixen directament cap a la independència. És a dir, els que votin no, la primera pregunta, no podran votar la segona. Els que votin sí a la primera, vol que Catalunya sigui un estat, la segona, un estat independent, sí. Llavors, és manipular això. Llavors, no es pot buscar empara en l'àmbit internacional perquè no té empara en l'àmbit internacional. Vulguis dir-li com li vulguis dir. I aquí s'ha jugat molt a barrejar els conceptes. Es farà? No es farà aquesta. No es farà aquesta votació el dia 9, i el que seria desitjable que es pogués fer, es fes més endavant, però es fes amb una base sòlida. I buscar algun argument jurídic que permeti donar... Perquè si veieu el que heu dit fins ara, ara tots estem buscant arguments a l'àmbit intern, perquè on s'han de buscar els arguments per poder fer aquesta consulta, es digui com es digui, ha de ser a l'àmbit intern. En el moment que l'àmbit intern s'han tancat totes les portes, anem de forma errònia a buscar-ne a l'àmbit internacional.
I jo li pregunto, a l'àmbit internacional hi ha possibilitats de fer aquesta consulta? És a dir, si hi ha un estat, en aquest cas l'estat espanyol, no vol concedir que es faci aquest referèndum, aquesta consulta, a l'àmbit internacional pots obtenir un vistiplau de que te la deixin fer?
El que podries, no és que te la deixin fer,
pregunto,
una cosa és fer-la. Llavors, l'altre concepte que s'ha parlat molt és la declaració unilateral d'independència.
Sí.
Bueno, que és el que aquí...
Encara no hi ha arribat, però hi anava a arribar.
Bàsicament estem parlant de negociació, que es podia haver negociat abans o negociar després. Negociar abans de la consulta ha sigut impossible, i el que es vol fer és fer una consulta per acabar negociant. Acabar negociant el què? No sap el que s'acabarà negociant. Si en la negociació al final el que decideixen és proclamar la independència, anirem en el reconeixement internacional. I aquí és la clau de la qüestió. El reconeixement internacional és imprevisible. Tu no saps qui et reconeixerà. Tu et pots proclamar com un estat independent, però no pots saber a qui et reconeixerà. És a dir, jo he llegit a algun lloc que deien que tenen garantit que 140 estats reconeixeran a Catalunya. No m'ho crec. No m'ho crec.
Per què no s'ho creu?
Perquè és impossible que surtin en aquests moments que 140 estats puguin dir ja que reconeixerin a Catalunya. És impossible perquè els estats no tiraran pedres contra la seva pròpia teulada. Per què? Perquè reconèixer la independència de Catalunya seria mirar-se al seu interior i veure que ells també tenen problemes de secessió, i això implicaria... Hem de ser realistes en aquest aspecte. I el que fa el dret internacional no empara les secessions. El dret internacional el que fa és, un cop s'ha produït la secessió, veure quina és la forma que es produeix el reconeixement. Mm. Però no busquem aquests arguments, i em sembla que, com esteu centrant el debat, em sembla bé que el debat és bàsicament un debat en l'àmbit intern, i el que s'ha de buscar és la legitimitat està, però s'ha de buscar la legalitat per poder fer aquesta consulta en l'àmbit intern. I no buscar arguments de dret internacional perquè són erronis aquests arguments.
Però l'àmbit intern, les portes, totes les portes a dia d'avui estan tancades. Per tant, no la pots fer aquesta consulta, ni pots tirar endavant aquesta pregunta als ciutadans,
és que...
tot i que no és vinculant.
Però, i tot i així, que facis la consulta sense ser vinculant i surti un resultat, què produeix això? No produeix la independència de forma automàtica,
no.
Sinó produeix negociar amb qui no t'ha deixat fer la consulta. Per tant, el que veiem és que ens quedem en l'àmbit intern sempre, sigui en àmbit legal o no, ens quedarem en l'àmbit intern. Un cop tu negociïs, veuràs què és el que negociaràs. Però jo crec que el que s'ha de fer és, i si vols fer aquesta consulta i tenir un reconeixement internacional, explica a la gent realment això. Explica a la gent, perquè el que no es pot dir és fer un informe i dir, no, la nostra situació és com la situació de Kosovo, o la nostra situació com la de Puerto Rico. És a dir, algun dels arguments que es van utilitzar des de membres del govern és, no, la pregunta de Puerto Rico semblant a la pregunta que s'ha fet aquí. Bueno, tindríem que començar a veure què és Puerto Rico. Estat lliure associat. No és ni estat, ni lliure, ni associat. Per tant, si el model de Catalunya ha de ser Puerto Rico, anem bastant malament.
Puc explicar-ho al revés?
Sí, no, i tant. Deixi'm dir-li al professor Rovira que, com que no el veig, intervingui quan vulgui. Disculpi.
Sí, m'ho he pensat diverses vegades, però bueno, al final...
Ara, quan acabi el professor Botell, entra vostè. Disculpi, però és que no el veig, no. Aleshores... Sí. Se'm va, no,
clar, jo estava aixecant la mà.
Acabo de dir. El dret d'autodeterminació està previst per situacions d'opressió, dictadura, colònies, imperialisme, etc. Hi ha hagut casos recents, per parlar d'altres, no? Sudan del Sud, ja ho diré. Timor Oriental, etc. En casos de democràcies, l'opinió internacional dona legitimitat d'origen a l'estat de partida.
Cas ara britànic.
El cas britànic, el cas canadenc, el cas espanyol. Per tant, es dona d'entrada una presumpció de legitimitat a que l'aplicació dels mecanismes jurídics d'aquell estat permeten les coses que passen i prohibeix les coses que prohibeixen. Seria absolutament novedós que hi haguessin que és una declaració d'independència de Catalunya contra o sense l'acord amb l'estat central i que altres estats ho reconeixessin, això. Això seria una novetat, una cosa que no ha passat mai. I ara, senyor Rovira, doctor Rovira, sí, li deixo la paraula.
Sí. Bueno, gràcies. No, bueno, perquè bueno, esteu dient el que crec que jo també estic conforme. No? El que passa és que millor sí que s'estan posant masses coses al mateix temps i, per tant, nosaltres ho tenim clar, però jo no sé si els ciutadans de Catalunya ho tenen. I per contribuir també a que les coses surtin bé, la claretat es té que imposar. I crec que a vegades es confonen els conceptes i s'empleen paraules que no són les més adients per lograr els objectius que volem, no? Llavors, En primer lloc, en relació amb la llei de consultes, és cert, la impugnació del decret no produeix la impugnació de la llei de consultes, però sí produeix la suspensió dels preceptes de la llei de consultes que serveixen de base a la consulta. D'acord? Mm-hmm. Això sí. Mm-hmm. Perquè si no seria absurd. És a dir, amb els mateixos... podria haver una altra convocatòria, un altre decret, amb una altra pregunta molt semblant, i llavors es suspenen. No es decideix sobre el contingut d'inconstitucionalitat, però queden suspesos. No? Llavors, diguem, sí que té una certa efectivitat. Jo, amb tot això, el que veig és que cada qual té que fer el seu. I, per tant, aquí s'ha intentat arribar a acords. Amb el govern de Madrid sobre una consulta. I no s'han pogut arribar amb aquests acords. I, per tant, el govern de Catalunya i el Parlament de Catalunya ha fet la llei de consulta, que està prevista, i com han dit, és una llei de consultes prevista a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i s'ha fet una consulta i es proposa una pregunta. I el govern de Madrid sembla, per lo que s'ha declarat, que considera que aquesta pregunta no entra dintre del contingut de la competència que té l'Estatut. I, per tant, en base a això, la impugnarà. Però, clar, llavors, es tindria que haver fet la consulta o es tindria que... la pregunta o una altra pregunta? Bueno, és que la pregunta s'ha fet aquesta perquè no hi ha hagut acord per fer una altra pregunta. El que no vol dir és que en un futur no pugui haver aquest acord. Això és una batalla... que estic a fer bé, una batalla, no ho sé si una batalla, però diguem, és un objectiu, és un objectiu lícit, legítim, que és molt difícil que no es produeixi una consulta a Catalunya, d'una forma o altra. I també dic, és molt difícil que es produeixi si no hi ha acord amb el govern. Però els governs canvien, les majories canvien. I els processos electorals que tenim pendents també ho canviaran tot. L'únic és que està ferms, no, serios, fent les coses bé, de cara internament i de cara externament, no? I sobretot, ja que he agafat la paraula, ho dic, perquè des d'aquí a millor ho veiem d'una altra forma, apoyant la presidència de la Generalitat de Catalunya. El que no estigui conforme, que esperi les pròximes eleccions, no? I voti amb un altre. Però mentre tinguem aquest president, en un moment que no és de normalitat, que és d'excepcionalitat, el que tenim que enfortir és el president de la Generalitat i la Generalitat de Catalunya. I el que no es pot fer és demanar-li que faci coses que no és que vulgui, és que no pot fer. Materialment són impossibles. El que es diu treure les unes al carrer.
Sí.
Això es planteja com si fos una conseqüència lògica, no? de la impugnació que faci el govern al decret de convocatòria. No. En quan hi hagi la impugnació, el decret de convocatòria, que és un procediment legal, d'acord amb les normes existents, deixarà d'existir i estarà suspès. La llei de consultes no el posa, i si no ens deixen, traurem les urnes al carrer. Això no ho diu. Per tant, treure les urnes és una altra decisió. És una altra decisió que tindrà que perdre les forces polítiques al Parlament de Catalunya. És una decisió que, a més, jo crec que és un error i que no es pot permetre. Per tant, no es pot dir que el president de la Generalitat de Catalunya, si a l'endemà del dia de la consulta o de l'aprovació del decret no treu les urnes, el que està... Bueno, no dic una paraula molt forta, no dic una paraula molt forta, però no està seguint el procés que s'havia marcat, d'acord? Perquè no ho pot fer. Materialment no pot... No és que després que es pot decidir treure les urnes, jo crec que seria un error, però es pot fer, i es pot fer de cara a privat. La Generalitat de Catalunya pot fer un altre decret dient que fa una consulta il·legal traient les urnes, però això és absurd, perquè si fa un decret la Generalitat de Catalunya nou, perquè l'anterior està suspès, nou, dient que fa la consulta amb les mateixes preguntes i amb les urnes al carrer, si fa això pràcticament és una declaració d'independència. Fa una declaració d'independència per preguntar a la gent si està d'acord amb la independència o no, perquè està fora de tot l'ordenament jurídic. Fer una consulta irregular i contra l'ordenament jurídic per preguntar als ciutadans si estan conformes o no amb aquest ordenament, doncs és absurd, no? Diguem, les coses també crec que es tenen que plantejar, almenys des de la meva perspectiva, amb una miqueta de rigor.
Dedueixo de les seves paraules, professor, que difereix, que discrepa radicalment amb el que va dir Oriol Junqueras.
No, bueno, jo no, jo dic lo següent. Jo dic,
home, m'està dient que treure les urnes sense, en aquest cas, un recolzament legal, doncs que...
Treure les urnes amb un decret de la Generalitat de Catalunya, del president de la Generalitat. Això no es pot fer.
Sí, per això ja dic... per tant, vull dir, vostè diu que us fa, com ha dit, sembla, tots els inputs, és que Artur Mas posarà les urnes al carrer si té, en aquest cas, l'aval legal que ho justifiqui, si no, no ho farà.
És que no hi ha cap aval legal que ho justifiqui. Una altra cosa és que es posin les urnes, les poden posar ajuntaments amb un determinat procediment, no de qualsevol forma, ho poden, es pot provar com un acte de protesta, com un acte de manifestació de no haver-se deixat votar amb el decret de convocatòria ordinari, però el que no es pot fer és una convocatòria oficial, traient les urnes al carrer, perquè això, diguem, sí que és trencar amb l'ordenament jurídic, és quasi una declaració d'independència, per preguntar si la gent vol independència o no. D'acord? I això no ho pot fer el president de la Generalitat de Catalunya. I diguem, jo no estic en contra de ningú, jo dic una
miqueta... No, ja, però és la interpretació de les seves paraules.
És clar, jo dic una miqueta el que pot passar. El que sí que crec que és important dir-ho és el següent. Que no... El treure les urnes al carrer no és una conseqüència lògica, necessària i normal de la impugnació del decret de convocatòria de la consulta. Perquè no és així. El decret de convocatòria és un decret legal que, si s'impugna, per molt que no ens agradi, queda suspès, i punt. I aquí s'ha acabat. Mm-hmm. I s'ha de esperar 5 mesos perquè hi hagi una resolució del Tribunal Constitucional.
Professor René. Aquest...
Però, Toni, sí. Toni, hola, bona tarda.
Què tal?
Hi ha una qüestió que estàs partint i que a mi em sembla, com a mínim, significativa, que és que tot el que estàs dient entens que no hi haurà abans un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de consultes.
És que diguem, pot haver-hi abans, però tenen en compte de que la impugnació del decret de convocatòria són 20 dies de plaç, i el recurs d'inconstitucionalitat són 3 mesos, d'acord? I, a més, el recurs d'inconstitucionalitat es té que demanar el subjecte que l'interposi, en aquest cas el govern o qui sigui, té que demanar que el Tribunal Constitucional valori la suspensió de la llei. Per tant, és molt més complicat.
Val, però ara, així ens anem a un dels arguments que utilitzava abans, que és que en el terreny estrictament legal, home, com a mínim hi ha dubtes de que la llei sigui atacable, i pel que vens a dir, i pel que sabem del Consell de Garanties Estatutàries, doncs sembla que no hi hauria aquesta problemàtica ni amb els preceptes, amb el 122 de l'Estatut, ni amb els preceptes corresponents a la Constitució, i per tant tot acaba derivant simplement a un enfrontament polític. És aquí on es justifiquen aquestes paraules de dir, escolta'm, com a mínim argumentalment hem de poder sostindre que hi ha un marc legal que empararia i, per tant, poder forçar la situació. El que és llestimós és que estiguem intentant tractar el que seria una consulta, un exercici democràtic tan simple com és agafar una butlleta i col·locar-la en una urna, com si estiguéssim, no sé, estiguéssim plantejant obrir un forat al mig del, no sé, de la plaça Catalunya i encabir-hi qualsevol bestiesa. És un acte normal, és un acte que en el segle XXI, en el context europeu, en un estat democràtic, s'hauria de poder fer sense cap tipus de dubtes.
Però no es pot fer en desacord amb les autoritats, tradicionalment, ho saps, com legitimades per l'ordenament jurídic vigent.
Joan, per aquestes autoritats, quan, per exemple, se'n van 3 diputats del Parlament de Catalunya el 8 d'abril al Congreso de los Diputados a demanar la transferència ad casum de la competència per convocar el referèndum, en l'exposició de motius i en el text de la resolució que de la PL que s'aprova al Parlament i que es va a presentar allà, s'està dient, estem disposats a discutir el contingut de la pregunta, la data de la pregunta, el format de la pregunta, el format del procés, tot.
Sí, sí.
I tenim, és que tenim una col·lecció d'exemples espaterrant, d'intents, precisament, de trobar encaixos.
Ara em disfeixo una altra cosa, però si potser la pregunta i la data no haguessin estat anunciades abans de portar la petició al Congrés dels Diputats, jo no sé si el resultat hagués estat negatiu. Potser no. Com saps, jo sóc dels que he dit, com el professor Rovira, que és possible fer aquest referèndum, preguntar als catalans què opinen al respecte. No? Potser el camí emprès, la fórmula empresa, la coalició política emprada per canalitzar això, no era la que facilitava l'acord. Igual el govern de Madrid no volia posar-se d'acord amb ningú, també pot ser.
Si no hi ha consulta, permeti'm, ara em diran, no, això és ciència política, vull dir, ciència ficció política, i ara no en volem parlar, però jo els he de preguntar. Si no hi ha consulta, que que crec que molts dels nostres líders polítics ho saben des de fa temps que no hi ha consulta i estan defensant que hi haurà consulta perquè és el paper que els toca fer, a partir del 9 de novembre podem parlar de... perquè hi ha gent que ja posa sobre la taula que anirem a unes eleccions plebiscitàries. Tot això és molt precipitat, és a dir, això sí que és ciència política, en aquest cas ciència-ficció política. Què en pensen vostès? És a dir, no hi haurà consulta.
No ho sabem, això.
No hi haurà.
Ja em fa vostè com els polítics.
No, ja et faig com els polítics.
No, no, escolta, en petit comitè, quan parles amb polítics, sigui de, inclús polítics, en aquest cas, gent que està, quan parles, gent que està en el rovell de l'ou i amb líders polítics que estan en partits polítics que defensen la consulta, amb la boca petita et diuen, no hi haurà consulta.
Hòstia, doncs aquí, molt malament, perquè devem viure...
Ah, bueno, no sé, escolti...
Un fotimer de gent,
no hi haurà consulta, i fa temps que la cançoneta aquesta no hi haurà consulta. I què passarà? Ah, no ho sabem, no ho podem dir perquè no podem desvetllar el secret. Bueno,
A veure, senyor Caplés, el no hi haurà consulta és una manifestació d'una afirmació...
I no li dic qui m'ho ha dit, però m'ho han dit polítics... Digui.
No, aviam, és una certesa? És que tenen allò...
No, ells diuen que no hi haurà... Ells diuen que no hi haurà... Per tant, jo pregunto, si no hi ha consulta, què passarà? Què farem?
Vejam, fins al dia 9, fins al dia 9, totes les activitats...
Fins al dia 9? Hem d'arribar fins al dia 9. I a partir del dia 9 ja pensarem.
Dia 9.
Jo crec que millor no s'ha d'arribar al dia 9, perquè si s'impugna la consulta abans del dia 9, diuen que és el dia 19 d'octubre... De setembre, doncs el dia 20 ja s'ha de pensar que s'ha de fer, perquè la consulta estarà suspesa. Suspesa pot estar fins a 5 mesos. Fins a 5 mesos no és necessari que el Tribunal Constitucional digui res. Fins a 5 mesos. 5 mesos es pot ampliar la suspensió, o de més, però 5 mesos. Per tant, algú es tindrà que dir, perquè la consulta serà... És a dir, algú es tindrà que dir. Jo, si em permeten, no sé, a vegades parlo de temes polítics que a mi em passen, i a més sóc molt dolent, no? No he fet mai política perquè, en aquest sentit, crec jo que ni tinc la informació. D'acord? Llavors, jo a millor he fet afirmacions abans i dic que les he fet perquè estem en aquest programa molt espontani, però que jo tampoc tinc tota la informació per poder ser rigorós amb aquestes informacions. Però jo dic, el fet de que no es pugui fer aquesta consulta no vol dir que la consulta no es pugui fer.
Però
en un altre moment...
Però no el 9 de novembre.
No, i sempre i quan, diguem, les coses nosaltres les fem bé, no? Pas a pas, no? I de més, i les fem bé. I, bueno, el de demà serà una demostració de que ho estem fent bé. Serà molt més difícil que diguin que no la consulta, quan hi ha manifestacions d'aquesta naturalesa. Però, diguem... El que passarà quan estigui impugnada la consulta, doncs jo no sé el que passarà, però el que tindria que passar és el següent.
A veure.
És que les forces polítiques de Catalunya, no solament aquelles forces polítiques partidàries de la consulta, sinó possiblement si es pogués afegir alguna més, es reuneixin i comencin a triar actuacions legals i quasi diria també contundents, no, unitàries, no, per anar forçant a que es pugui fer la consulta.
Però com ara,
I això,
quina actuació?
I aquestes qüestions, jo no sé de política, però aquestes accions poden ser moltes. Moltes que no arriben, jo és que quan diuen, el millor no tindria que dir-ho, però treure les urnes al carrer què vol dir? No? Com es treuen les urnes al carrer? Qui són els que estan a les taules? Ho ha dit abans algun dels companys, no? Com es garantís el dret de participació? Això és molt difícil. Que no pugui dir que no es faci, però com forma de protesta, no com forma de consulta. No com forma de realització del dret fonamental a la participació política, perquè no es pot garantir d'una forma irregular, una convocatòria irregular, això. Però sí pot ser una forma de protesta, jo no dic que no. Però després es poden fer candidatures unitàries. Diuen, amb unes eleccions plebiscitàries o unes eleccions a la Generalitat de Catalunya, o no, hi ha unes eleccions municipals dintre de 4 dies, importantíssimes, no? Perquè, diguem, Catalunya quan aconseguirà tindre els drets que li corresponen com ciutadans individuals i col·lectius? Quan? Pues quan tinguem poder real per aconseguir-los, No quan tinguem raó. Raó ja la tenim des de fa molts anys, Però tenim que tindre poder. Poder real, no? I això es guanya. Això es guanya. I es guanya treballant bé. I, per tant, hi ha unes eleccions municipals que són molt importants. I, per tant, el comportament dels partits polítics de Catalunya tenen que demostrar pues, aquesta unitat, tenen que demostrar aquest compromís amb una sèrie d'objectius que no són els de cadascú, però sí són comuns. I, sobretot, són necessaris o convenients per realitzar més eficaçment els drets de la ciutadania de Catalunya, que és de lo que tots... Dic, coses es poden fer moltes i es tindran que fer.
Deixi'm fer una pregunta al professor de Dret Internacional, professor, bon dia. Suposem, ara fem allò que m'agrada a mi una mica, intentar una mica passar del 9 de novembre, no? Perquè si no, que el 9 de novembre se'm queda curt i em genera angoixa. I aleshores jo vaig una mica més enllà. Suposem que es fessin unes eleccions... Sí, perquè clar, el 9 de novembre... No pots pensar més enllà del 9 de novembre, home, hi ha altres coses. Suposem que hi ha unes eleccions... Hi ha una majoria de forces sobiranistes i es fa una declaració unilateral d'independència perquè l'estat espanyol no vol negociar res, no vol donar peu a cap, en aquest cas, cap concessió al govern català i, finalment, el Parlament de Catalunya fa aquesta declaració unilateral d'independència. Això seria... hi hauria alguna manera de que fos reconegut com a estat independent a nivell internacional
sí,
o no?
Sí, és que estem al mateix punt. A mi, el 9 de novembre també se'n queda molt curt. O sigui, que hem de ser una mica més ampli de mires del que s'està fent.
Jo reclamo als polítics, i en aquest cas, que em donguin més explicacions de què passarà si no es fa la consulta, però no me'n donen cap.
Jo també et diria...
O sigui, jo... No, vostè pensi en el nou. Bueno, és que jo vull pensar més enllà. Si no votem, què fem?
Jo m'ho dic clarament ara. Jo crec que es farà la consulta. No es farà el 9 de novembre. Es farà bé i es farà en un futur. I això
una mica l'argument que va donar en aquesta casa Joan Ortega, que en una entrevista aquest estiu bueno, va dir que no es faria... Ho va dir claríssim. Va dir que no veia que si no es feia el 9 de novembre, que es faria més endavant.
S'han de canviar moltes coses. També crec que s'han de canviar, per exemple... malgrat que estigui aquí el Josep Maria Reniu, jo crec que s'hauria de canviar el nom del Consell d'Assessor de la Transició Nacional, crec que s'hauria de canviar perquè la transició cap a què? Cap a la independència? No, el Consell ha de ser un Consell per fer la consulta amb totes les opcions possibles, crec que s'hauria de treballar amb això, s'hauria de treballar amb un projecte d'estat, fins ara jo no he vist ningú que parli de projecte d'estat, és a dir, està parlant d'independència, però quin projecte? Hi ha projecte social, hi ha projecte econòmic, ningú està parlant d'això, però el que tu plantejaves de dir...
Teòricament aquest Consell Nacional sí que treballa amb tot això, no? Es porta treballant des de fa un any i s'han fet, en fi, un infinitat d'informes.
Informes cap a independència, que és una de les opcions que és ha d'estar la consulta, i crec que no ha de ser l'única. Per això...
Si vols, ens dedicarem a analitzar
moment,
la tercera
perdó,
via.
Un moment, deixem acabar amb això sí. El que dèiem.
Sí.
Reconeixement a nivell internacional.
Llavors, el que es faria, és a dir, si des del Parlament, és a dir, hi ha unes eleccions, una majoria proclama independència, ens trobem en la mateixa situació, proclamació unilateral de la independència, buscar reconeixements. Com a estat existiria Catalunya com a estat independent, sí. Però clar, un estat aïllat no té res a fer avui en dia en l'àmbit de la comunitat internacional. Hauria de buscar els reconeixements. Quins reconeixements? Bé, la veritat és que no em serveix de res que em reconeixés Andorra o Bèlgica. Hauríem de buscar els reconeixements que va buscar en el seu moment, com tu posaves l'exemple de Sudan del Sur, que fa una proclamació d'independència després d'un referèndum, que el fa al gener, i la proclamació d'independència és al juliol, però bàsicament perquè ja havia pactat abans el reconeixement d'Estats Units, el reconeixement
França,
de Xina...
Anglaterra...
De les grans potències. Bueno, el que s'ha de fer és això, treballar en aquest àmbit. És a dir, si ja hi ha un òrgan que té la Generalitat de Catalunya, que és Diplocat, que es deixi de fer petits seminaris d'aquests que està fent, i que si vol treballar realment per una Catalunya independent, doncs que treballi, que busqui realment on ha de buscar, no facis petits seminaris a determinats llocs. Doncs el que ens trobem és el mateix escenari. L'escenari és, hi hagi consulta, no hi hagi consulta, hi hagi eleccions plebiscitàries, el que s'haurà de fer és negociar, i en algun moment, si es decideix proclamar de forma unilateral la independència, que això el dret internacional no diu res, no ho reconeix. Un informe que feu vosaltres sí que ho reconeixeu, això. No. El dret internacional, com va fer Kosovo, diu, bueno, ja és una realitat fàctica, el que busca és com pot existir aquest estat en l'àmbit de la societat internacional. I el que buscarà són el reconeixement dels drets. Els reconeixements no són jurídics, són polítics. A qui li interessa reconèixer, reconeix, a qui no li interessa no reconeix.
Però s'hauria de buscar un padrí.
Clar, un padrí. I quin padrí busca? A l'àmbit de la Unió Europea difícilment trobaràs padrins, com està el tema actualment. El que busca... Als Estats Units no crec que estigui per ser de padrí en aquest aspecte. Bueno, podem buscar...
El Rússia.
Rússia, o si no, hi ha la proposta d'aquestes que van sortir en algun moment de cedir un port, al port de Barcelona, a Xina.
Per ja buscar... ho és, ja està cedit.
Però clar, són aquestes coses de dir, bueno, siguem seriosos, per què? Perquè la proclamació d'independència el que necessita és una reciprocitat per part d'altres
estats. No, però estats. Això que diu un bon dia, perquè de fet és al revés, és a dir, tu pots fer una declaració d'independència amb una certa solvència quan tens garantit a priori un cert nombre de reconeixements internacionals, que això té un fonament, però això què fas? Aproves la declaració d'independència i vas a dormir a casa. I mentrestant, les connexions telefòniques, les entitats financeres, les declaracions de renda, etcètera, etcètera, segueixen anant abans. Això no té, diguem, de concreció material.
Però això no, no? S'està treballant?
Mira, per exemple, posaré l'exemple de Kosovo, que va fer una visió i va fer una panoràmica que creia que tots els estats en aquell moment de la Unió Europea l'acabarien reconeixent, i va fer un càlcul erroni. Erroni per què? Perquè ja es va trencar la unitat de la Unió Europea i determinats estats no ho van reconèixer. Per exemple, Espanya. Espanya per també curdar mires per temes de problemes de secessió. No? Però pensava que tota la Unió Europea en bloc l'acabaria reconeixent. Llavors, i Kosovo, un estat important que no pot entrar a la Unió Europea i no pot entrar a Nacions Unides, bàsicament perquè hi ha un veto.
S'està treballant. És a dir, quan es va demanar que alguns catalans portessin les declaracions de renda a l'Agència Tributària de Catalunya per tenir les informacions, penso que això ho van fer 200 persones. És a dir, diguem-ne, seguim vinculats per mirar un llaços al que és l'estructura espanyola, no?
No, s'està treballant, s'estan fent seminaris a Brussel·les, s'estan fent seminaris a París, Diplocat està fent el que fa, però clar, no és això el que s'ha de fer. És a dir, i el que s'ha fet, s'ha de fer una pedagogia, i no només de cap a fora, sinó cap a dins, explicar bé això aquí a casa nostra. És a dir, tota la gent que anirà demà a manifestar-se, això no ho sap. Jo crec que el primer passa per explicar això a casa nostra i que ho tinguin clar.
Professor Reniu.
No, aviam.
Anava apuntant coses, dic que...
No, a veure, bàsicament, jo crec que Diplocat no és només qui ho ha de fer. En tot cas, hauries de fer referència més a la Secretaria d'Afers Exteriors i no pas a Diplocat, que és un consorci on, per exemple, les nostres universitats en formen part, on hi formen part les diputacions, on hi formen part els principals ajuntaments, on hi formen part els mitjans de comunicació, alguns crec, hi forma part inclús el Futbol Club Barcelona. Per tant, Diplocat ha de fer la feina que ha de fer, i si decideix aquests seminaris, doncs sabrà per què ho fa i serà aquesta pedagogia feta a l'exterior. En tot cas, aviam, quan estem parlant d'aquestes declaracions i del context internacional, hi ha dues qüestions que almenys jo voldria matisar. Una, potser perquè és molt llaminer de cara a un segment de la població, encara hi ha la idea de dir, escolta, fem la declaració l'any demà, hi ha tot, és com allò, aixecar un decorat i l'any demà està tot muntat. No, abans hi ha tot un procés. En el cas d'Escòcia, que han pogut fer les coses de manera democràtica, de manera perfecta, de manera normal, si guanya el sí, crec que el 26 de març del 2016 seria la proclamació efectiva de la independència. Per tant, un any i mig de termini per anar precisament bastint aquestes estructures d'estat. I una segona precisió. Quan estem parlant de l'àmbit exterior, òbviament, hi ha aquella dita catalana de qui no té padrins no es bateja, però és que a part, home, jo crec que hauríem de, com a mínim, puntualitzar que tots els estats en l'àmbit exterior, i això el David ho sap molt bé, sigui la Unió Europea, siguin altres organitzacions, funcionen a partir de dos principis bàsics. Un, pragmatisme i interessos. Per tant, escolti'm, quan arribi aquell moment, o quan, per exemple, com en el cas d'Escòcia, hi hagi aquest trànsit, els escocesos ja es cuidaran, primer, perquè teòricament comptaran amb el recolzament dels britànics per negociar tot el procés de manteniment dins la Unió Europea, de vincles amb el reste de la comunitat internacional, i si els estats veuen que aquella qüestió s'ha de resoldre i els interessa resoldre-la, passarà com va passar amb Alemanya. Alemanya van veure la compra, la OPA, d'un estat, que era la República Democràtica Alemanya, i es va fer... Això sí que pràcticament va ser un pispàs. I aquí sembla que no van fer cap tipus d'anàlisi de si el context internacional, de si els elements jurídics... Home, aviam, com a mínim apliquem criteris similars i que acaben tenint aquests continguts, pragmatisme i interessos.
Professor Botella.
Això està clar. El que passa és que el president alemany, diguem-ne, no és d'aplicació aquest cas, perquè tothom creia que la divisió era indesitjable. La pròpia Constitució alemanya no es deia Constitució perquè pensava encaminada a això.
I encara no s'ha canviat.
I encara no s'ha canviat, mentre en canvi la Constitució espanyola és una altra cosa. No, jo crec que, perdona la pregunta que vostè feia,
sí.
Què passarà? Aquí hi ha una incògnita de si hi haurà o no eleccions catalanes anticipades. Què és el que és segur? Hi haurà eleccions municipals el mes de maig. Les eleccions municipals a Espanya tenen una tradició de donar impactes revolucionaris. I hi ha eleccions generals espanyoles al novembre.
Al novembre?
Al novembre, l'any que ve. Jo crec que... Això m'avanço temeràriament.
Sí, sí.
Les eleccions municipals a Espanya, a menys que el PP aconsegueixi fer aprovar aquesta llei de canvi de regles del joc in extremis que estan fent, els hi donaran un disgust i registraran una empenta de canvi molt considerable al conjunt de les Espanyes. I jo crec que entre aquelles eleccions municipals que seran a finals de maig i les eleccions generals seran el novembre o el desembre, hi haurà un moment, diguem-ne, en què clarament la majoria parlamentària no correspondrà a la majoria de l'opinió pública espanyola. I aquest és els moments en què es produeixen canvis.
Però és que això ja succeeix ara, Joan.
Però es veurà clarament.
Això succeeix ara. I ho has vist, per exemple...
No, però avui l'Ajuntament de Madrid, diguem-ne, és un ajuntament de majoria absoluta ara. Segurament el mes de juny proper haurà canviat el color polític i ja veurem què passa, hi haurà molta més fragmentació, etc. No?
El 2015, si anem a eleccions generals, clar, a dia d'avui, amb les enquestes a la mà, hi ha un ascens brutal de Podemos que a dia d'avui validen, o almenys en el seu discurs polític, diuen que acceptarien la consulta, tot i que ells defensarien el no.
No hi hauria majoria absoluta a Madrid.
No hi hauria majoria absoluta. Izquierda Unida s'ha de veure com quedaria encaixada. L'ascens també d'Esquerra Republicana al Parlament, en aquest cas espanyol.
Deixa'm dir una altra cosa.
No crec que li vagi massa bé, però bé, en tot cas...
No fem especulacions. En els mesos previs a les eleccions podria ser que el Congrés dels Diputats aprovés el principi d'una reforma constitucional. El principi, no el text. El que aprova la Constitució per fer la reforma s'aprova al principi, es fan eleccions, que ja toquen, el mes de novembre tocarien, de manera que s'obria el pas perquè d'una manera indirecta es conduïssin les coses de la manera que, aspirant als resultats d'expressió de la voluntat dels catalans, que abans es deia per aquí, ho deia en Bon Dia, ho deia en Reniu, es pogués fer a través d'un esquema constitucionalment sòlid.
De cara al 2016, per exemple.
Sí, o el 2017, no sé quan, això no serà curt, eh?
Llarg termini. Però,
això no serà curt. Qui hagi dit que això pot ser ràpid, aquest...
No, és que... Yeah. Joan, tens no en compte bé. Que ni un PSOE renovat accepta la possibilitat de que els ciutadans de Catalunya puguin expressar lliurement la seva voluntat de decidir el futur polític.
No.
I s'ha repetit per aquí i per passiva.
El nou líder del PSOE
ha dit... Estic aixecant la mà.
Mira, perdona. El nou líder del PSOE ha dit que cal que votin A, tots els espanyols, B, els catalans.
Sí. No, més que res per ratificar quasi, perquè jo crec
que... Sí, que aniríem acabant, digui, professor.
Ah, vale. No, de dir que, clar, s'ha parlat al principi del dret a decidir. Sí. Però el dret a decidir és un dret fonamental, és el dret a participar, però es decideix de moltes formes. Votant a les eleccions municipals és una forma d'exercir el dret a decidir. Votant a les eleccions generals també és un moment dels catalans d'exercir aquest dret, no? I, per tant, hi ha molts moments en què tindrem que decidir. Que volem decidir també amb una consulta la gran pregunta? Pues també. Ara, no sé si té que ser abans o té que ser després, no? D'acord, es té que anar jugant amb els temps. No és necessari que sigui sempre davant. I, per tant, si a mi em preguntessin, és el més correcte. Bueno, es tenen que fer i es poden fer moltes coses en els pròxims mesos. I canviaran moltes coses en els pròxims mesos. I la responsabilitat dels polítics és que si ho fan bé, les coses sortiran bé. I si ho fan malament, les coses sortiran malament. No hi ha predestinació, no hi ha res predeterminat. No? Segons com es fagin, podrem sortir endavant, i segons com es fagin, no. I si em diguessin a mi, que ja dic que de política, la veritat, no he fet mai, i segurament la faré molt malament, s'intento, però si en diguessin, jo a les eleccions, si es poden fer, les eleccions a la Generalitat de Catalunya, no, les faria les últimes. Les faria les últimes.
Primer, vostè agotaria el mandat?
Primer, no, bueno, jo no sé si l'agotaria o no, perquè no es té per què agotar.
Bueno, a mi, petit com intell, en boca petita, que després tothom ho nega, a mi m'han dit que no hi haurà eleccions.
Però jo ho dic per una raó, perquè...
Que ens n'anem a esgotar la legislatura.
Bueno, sí, és que... primer, és que es poden fer, primer es poden fer, i després es poden decidir, es pot votar amb tot el 2015 d'una forma molt important. Tot haurà canviat. Si les coses es fan bé, podem estar en una situació molt favorable, no? Molt favorable. I, lògicament, si arribem al final i no s'ha pogut fer res, i tot són negatives, i d'allò, doncs no hi haurà més remei que fer les eleccions a la Generalitat de Catalunya i els resultats que són per tots previstos, no? Però al final, no al començament, eh? Al final, no al començament.
El professor Reniu va dient que no amb el cap, però bé, en tot cas. Vostè no tenim, clar, com que està vostè també... vostès són professors més connectats, potser sí que sap que hi haurà eleccions anticipades.
Sí, però sap que és lo bo, lo bo, i per això que estem en una democràcia, i menys mal que el professor Reniu pot estar en disconformitat amb el que jo dic.
Exacte,
perquè si no, el meu no tindria cap valor, no? És a dir, el meu valor és que hi ha persones que no estan conformes. Però el que volia dir també, i acabo, ja no intervindré més, és que la democràcia també es té que entendre democràticament. La democràcia es té que entendre democràticament. La democràcia no és una finalitat, és un procediment. És un procediment. I, per tant, a mi si em diuen el dret a decidir, jo dic, per suposat que sí, però amb un procediment. I amb un procediment que sigui objectivament admès i just per a exercir el dret fonamental individual de cada un, que és el dret de participació política.
Antoni Rovira, catedràtic de Dret i Constitucional de la Universitat Autònoma de Madrid. Són les 7, hem d'acabar, i vostè ha acabat. Per tant, i amb això acabo. Dic, jo li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat durant aquesta hora aquí al programa. Moltes gràcies.
A vostès i als companys, una abraçada molt forta.
Gràcies, adéu, professor. No sé si volen afegir quelcom més, per exemple, per anar tancant, en David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona.
No, perquè s'ha dit aquí, això va per llarg. Tindrem tot el 2014, 2015...
Vol dir que podem anar muntant...
Sí, 2016, a parlar d'això. I a mi el que m'agradaria és que, ja que va per llarg, que és el que jo deia, un projecte d'estat. És a dir, que es dotés de contingut, no només decidir el què, i clarament s'expliqués, i també que s'utilitzés, com s'ha parlat molt ara, del cas del Quebec i Canadà, i que s'utilitzés el que va dir el Tribunal Suprem del Canadà. No va dir que si sortia una majoria es declarés la independència, sinó que si hi hagués una majoria al Quebec que volgués la independència, això forçaria una reforma constitucional i una obligació de negociar. Realment és això el que estem parlant en aquest cas. I l'altre tema que s'ha de parlar és una consulta és reversible, és a dir, quantes vegades es podrà fer aquesta consulta? Si la consulta surt que no, es podrà tornar...
No, el Quebec ha passat.
I si surt que sí, dintre de quant temps es podrà repetir. Per tant, el que hem d'acabar és d'afinar determinats conceptes, i jo crec que és bo que vagi per llarg perquè ens donarà temps d'afinar conceptes que fins ara jo crec que no hi ha pla B, han anat molt improvisant, i el que seria desitjable és que a partir d'ara els que ens estan governant tinguessin plans i tinguessin gent que els assessorés en poder treballar a llarg termini i no només a curt termini.
Josep Maria Reniu, doctor i professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor per la Transició Nacional. Per acabar. Hi ha pla B o no?
Deixa'm fer un matís abans. Jo crec que...
El professor Bondia diu que no n'hi ha de pla B.
Bueno, no és que diguem...
No, si no ho poden dir, no m'ho digui. Digui que no n'hi ha i ja està.
Deixa'm opino a sobre. Anava a dir que dissenteixo de l'amic i col·lega Bondia en el sentit de necessitar més temps. Jo crec que ja n'hem invertit molt de temps. Ja hem fet totes les coses que pertocaven intentant de trobar que a l'altra banda hi hagués una voluntat política normal, hi hagués una voluntat democràtica, hi hagués una cultura política democràtica prou madura com per entendre que es tracta de conèixer l'opinió dels ciutadans i que a partir d'aquí començaria tot un procés de negociació. I per altra banda, òbviament, qui ha de decidir, atès que això no és un projecte com el d'Escòcia, emanat d'un govern, d'un partit, sinó que emana des de la societat, qui haurà de decidir les característiques del futur estat català haurà de ser la societat en el seu conjunt a partir d'un altre procés de negociació, de participació i de decisió. Per tant, espero que la manifestació de demà ajudi acabar de decantar, si és possible, aquesta voluntat política i que, en tot cas, el 9 de novembre puguem ser cridats a les urnes.
Professor Botella, per acabar, ve que vostè, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i degà de la Facultat de Ciències Polítiques. Com a degà, miri, ja em posa vostè aquí el
municipi. Jo, la meva impressió és que no hi haurà una consulta el dia 9 de novembre. És paradoxal sentir un diputat, líder de l'oposició parlamentària, cridar a la desobediència civil contra un govern que, a més, no és el seu govern, és un altre govern. No? És a dir, això no pot ser, diguem-ne, no? Què és el que pot passar? Jo només veig que dels tres grans partits espanyols, més o menys grans, diguem-ne, dos, arrossant els peus, s'han declarat conformes amb una hipòtesi federal. I jo crec que al final d'això, es vulgui el que es vulgui, això acabarà amb el govern de Madrid assegut en una taula amb el govern de Barcelona i acordant coses. El volum i el gruix d'aquesta negociació dependrà de les coses que passen entremig, de si demà hi ha molta gent o no hi ha molta gent, de si plou o no plou, però jo crec que la hipòtesi que més versemblant és que això estem uns quants anys tractant aquestes coses i que em sembla que la solució final no anirà per la via del trencament i la creació d'un estat nou, sinó per una reforma en profunditat de l'estat espanyol, respecte al qual es pot tenir tot l'escepticisme que acaba de dir ara en Reniu, i més, perquè com més gran, més escèptic ets. Però no hi ha casos, i això hauríem de pensar-ho, no hi ha cap precedent de creació de nous estats per sortida d'una democràcia. No passa mai. No s'ha creat mai un estat per secessió des d'una democràcia. I jo crec que d'això, diguem-ne, és l'hora que és i, per tant, no ens podem allargar, eh? Però això expressa molt bé, diguem-ne, aquesta realitat, no? Els governs, al final, acaben fent cas allò que vol la gent. Poden fer el ronso, no mirar, fer veure que no escolten, però tard o d'hora, un estat no es pot permetre que la regió més potent i més poblada del seu territori estigui una sensació d'estar d'esquena, maltractada i oprimida. Això és inviable. I no només des del punt de vista d'aquest territori nostre, sinó també des del punt de vista del govern central. Això és inviable.
Potser hi ha una primera vegada
que
es dona en aquesta circumstància. Senyors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Que tinguin una bona diada. Eh?
Igualment, gràcies.
Arriben, són les 7 i 5 minuts, temps per un repàs a l'actualitat informativa i arribaran els companys del primer toc.
Barcelona 1, amb Toni Clapés.